I us ho vam explicar fa uns dies, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i els centres educatius del municipi posen en marxa aquest curs escolar, un projecte innovador dirigit per experts de la Universitat de Barcelona per prevenir el bullying. Dani Cortés.
L'objectiu és que siguin els propis infants i adolescents els qui es preocupin del benestar i seguretat dels nens de cursos inferiors. El projecte s'anomena TEI, que vol dir tutoria entre iguals. Cada alumne d'infantil, primària i secundària esdevé el tutor d'un altre alumne de cursos inferiors.
I a aquesta hora del matí, gràcies Dani, dèiem, a aquesta hora del matí parlem amb l'Andrés González, que és mestre i catedràtic d'orientació educativa. Senyor González, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor González, d'entrada, quines dades... Llegíem un dia que un de cada set alumnes a Catalunya pateix bullying al centre escolar. No sé si tenim aquestes dades circumscrites al Baix Empordà, per començar.
Perquè jo sabia que no n'hi ha una estadística contextualitzada al Baix Empordà, i bueno, penso de totes formes, quan parlem de un de cada set, doncs bueno, no sempre de forma continuada en el sentit més ampli de bullying, senzillament. Però bueno, sí, la situació és més alta, com a mínim, de la que desitjaríem.
Escolti, com es pot, d'entrada, com es pot identificar quan un noi o una noia estan patint bullying?
Bé, hi ha unes característiques molt concretes, que és el fet que han de ser conductes disruptives que fan mal i que sobretot estan fetes de forma sistemàtica i reiterades en el temps. Després, en tots els casos, produeix la submissió, vol dir de dependència. No n'hi ha possibilitat de que la víctima doni respostes a les provocacions. Normalment solament és la víctima que té aquesta situació d'assetjament, perquè si donessi resposta seria, no sé, una baralla, una situació puntual, no? Per tant, el paràmetre de que ha de ser una conducta que fa mal, que ha de ser repetida en el temps, que ha de ser reiterada i que depèn o crea submissió o victimisme.
Escolti, i no sé si podríem determinar unes causes, diguem-ne, a nivell sociològic, que motivin que en un grup d'alumnes o que en un grup de nanos joves apareguin aquest tipus de comportaments.
Bueno, jo no sé si n'hi ha causes molt concretes. Hi ha una part genètica, que és el concepte de violència, que va innata, l'únic que s'ha de regular. Hi ha una part social en la qual la violència està insertada en la major part de jocs de rol o de situacions de caràcter lúdic recreatiu, i després, bueno, ens hem acostumat a que la violència és una forma de solucionar conflictes, per exemple, des de parlar molt més fort, de cridar, aspectes que podrien ser de baixa intensitat, però en el fons també és un aspecte de cultura. Jo sempre dic que a Suïssa no n'hi ha papers al carrer, no perquè n'hi ha molts escombraires o moltes papereres, és perquè els suïssos no llancen papers a terra.
Sí, cosa que ens enveja, cosa que envegem, millor dit. Li preguntava perquè moltes vegades tinc la sensació que es parla molt de les víctimes del bullying, com no pot ser d'una altra manera, però rares vegades es parla de les, o sento parlar jo, com a mínim, de les causes que motiven aquest tipus de comportaments. I no sé si és una anàlisi molt complex de fer o és...
No, però sí que, home, és complex. Sempre que es parla, si volem parlar profundament sobre qualsevol tema, és complicat, però hi ha unes línies generals que es poden determinar. Hi ha una causa d'origen genètic, com deia, hi ha una causa de cultura i de clima, de respecte dins dels centres educatius. Hi ha un tema a nivell familiar, que és tot el concepte de límits i de responsabilitat familiar, i després n'hi ha el de nivell social, i el de nivell social és perquè la societat en molts casos està molt impregnada, i sobretot no tant en la vostra zona, podríem dir, sinó els que són grans ciutats. Hi ha més nivell segurament d'assetjament o de violència, jo diria més bé de violència a nivell general des d'una perspectiva social. Són els quatre elements que el que fan és sumar, i això ens comporta en una situació com la que tenim, en què, bueno, no és una pandèmia, però sí és un tema, evidentment, que hem de treballar-ho.
Senyor González, les dades en els últims anys són optimistes en termes de denúncia de casos de bullying?
No, totalment inverso.
És a dir, cada vegada es denuncia menys, entenc, eh?
Es denuncia més.
Es denuncia
però
més.
Això és bo. A veure, n'hi ha dos nivells. A nivell estadístic, pràcticament la major part de les estadístiques en diuen, depèn, les més favorables diu que estem estabilitzats i les més, no dic favorables perquè estiguin cessades, sinó com a resultat, I altres el que diuen és que pugen i pugen considerablement. Però jo crec que això, que aparentment és una contradicció, o que podríem dir això no és bo, jo personalment crec que sí que és bo. Perquè jo no crec que n'hi hagi més situacions d'assetjament, o sí que crec que n'hi ha una situació de visibilització de les situacions d'assetjament molt més alta. I el primer criteri per intervenir sobre una situació de problema és conèixer el problema. Per tant, el fet de que no ja de que n'hi hagi denúncies, que això en si mateix no és bo, perquè és una mica la crònica d'un fracàs, perquè és una situació que s'ha produït i les situacions de violència haurien de ser pràcticament totes visualitzades des d'una perspectiva preventiva, però el que és la visualització de casos de baixa intensitat que es denuncien, que es posi a sobre de la taula, penso que és molt bo. Estadísticament n'hi ha molt més, però jo no crec que perquè n'hi hagi molt més situacions d'assetjament, sinó perquè n'hi ha hagut un procés de visibilització de professorat, de família i sobretot d'alumnes que ho posen sobre la taula, i és el primer criteri per començar a caminar a la solució.
Senyor González, li faré una pregunta mancada de qualsevol tipus de rigor científic, però es pot establir algun tipus de relació entre l'evolució tecnològica i la individualització, que significa això, les aplicacions mòbils, la tecnologia, els videojocs, es pot establir algun tipus de connexió entre això i aquest procés d'individualització de l'individu del que li deia, amb aquests casos d'assetjament a joves?
Sí, des de la meva perspectiva no sé en quina incidència o percentatge, però estic segur que hi ha una relació directa, des de dues perspectives, des de la perspectiva de la víctima, perquè és una persona que produeix a un nivell d'aïllament, d'individualització, com vostè diu, de no relació amb els demés, con lo qual aquesta situació, sobretot en aquelles persones que no tenen un nivell d'autoestima mitjà o alt, el que crea és encara una disminució d'autoestima des d'una perspectiva social i de relació. I això des de la vegada de víctima. Des de la vessant de l'agressor, el fet de que, jo us diria que el 90% dels llocs inclouen la violència com una forma o una estratègia de joc. Com una estratègia de relació dins del lloc, pot ser des de disparar, pegar, el que vulguis. Això que estem acostumats, considerem que és normal que un alumne que tingui 8 anys estigui jugant a 8 o 10 anys estigui jugant a un joc a la Play o al telèfon, en què el que fa disparar i és separar el cos del cap d'una persona. Doncs clar, aquesta violència s'arriba un moment en què es normalitza i es considera que això forma part de la vida normal. Doncs clar, això no passa així. Doncs què fem? Reproduir conductes que normalment estem visualitzant. Per tant, jo crec que hi ha una màxima que nosaltres en el programa hi tenim, és que els assetjadors i assetjadores sempre saben que fan mal, però n'hi ha molt pocs que sàpiguen la quantitat de mal que fan.
És bona aquesta. Escolti, sentint-lo a vostè, un podria pensar que en comptes d'anar endavant, la societat va enrere. Com hem d'adaptar-nos per prevenir aquest tipus de comportaments en un món, en un moment, en un període en el que, això que dèiem, no, aquest tipus d'evolució no anirà menys, sinó que al contrari, anirà a molt més.
Sí, però jo no crec que a nivell general, jo crec que estic molt millor, perdó, jo crec que estic molt millor en aquest moment que fa 5 anys a nivell d'assetjament escolar. Crec que anem caminant cap endavant, independentment del resultat estadístic, per el que deia que és un procés de visualització. I sí que hem après una cosa que almenys per nosaltres com a equip TEI ho tenim claríssim, que la intervenció sobre aquestes conductes no pot ser quan s'han donat les conductes, no poden ser de caràcter curatiu, han de ser de caràcter preventiu, fins i tot que l'altre es doni. I la prevenció, una altra cosa que durant molt de temps jo crec que ens hem equivocat, és que sempre veiem una prevenció des d'una vessant coercitiva i la feien gairebé al professorat. No, ara sí. Nosaltres almenys tenim clar que la intervenció des de la vessant de prevenció ha de ser del professorat que fa el que li toca fer. però també de les famílies, també de la societat, però sobretot dels alumnes. El procés no és qüestió de que n'hi hagi molt vigilants, és qüestió de que hi hagi una conscienciació de que hi ha conductes que fan mal. I això, per exemple, el programa TEI, el que fa és un empoderament als alumnes des d'una vessant moral per treballar que la prevenció, ells són els protagonistes de la prevenció. Perquè si alguna cosa se sap en situacions d'assetjament és que qui coneix els casos que n'hi ha no són el profe ni la família, que entre els dos sumats pugen orientativament cap a 15-20%, sinó són els alumnes, que són conscients de més del 95% dels casos que es donen. Perquè si n'hi ha una característica molt clara d'una situació d'assetjament des de la vessant de víctima, de, perdó, des de la vessant d'agressor o agressora, és que necessita públic. Doncs si necessita públic, el públic són els seus companys. Són els seus companys que han de dir, Miquel, t'estàs passant, això no toca. I jo sí que crec que aquesta intervenció multidisciplinar, com és el cas de Sant Feliu de Guíxols, actualment treballem en uns 22 projectes de Ciutat TEI. Jo felicitaria en aquest cas a Sant Feliu. Per què? Perquè és una visió de que com a ajuntament, com a entorn, hem de funcionar així, hem de treballar sobre la persona, sobre l'alumne, sobre l'individu, perquè això millori el clima de la classe, el compromís dels seus companys, però també de la institució educativa, però sobretot del municipi. Hem de crear municipis on la cultura i el clima respecte a la percepció de violència tingui una altra mirada. I això és municipi igual que l'educació. L'educació no es pot quedar en la persona. S'ha de contextualitzar en l'entorn on tu vius, que és el que fa canviar.
Queda clar, senyor González, una última qüestió. Quina és la frontera que separa la típica o simple malifeta o la juguesca que un grup d'alumnes li fan a un altre? Jo anant a l'institut recordo alguna vegada arribar a les aules i que un grup d'alumnes m'esperessin per picar-me. Vist amb el temps, li dono una importància molt relativa i per això li pregunto quina és la diferència entre això i el bullying, aquest assetjament més continuat.
La diferència és que el que li feien a vostè un dia, si era de forma puntual, no passa res, perquè és una broma, és una situació que es pot donar en molt moment, però que es fa de forma puntual. Quan aquesta situació a vostè li facin cada dia o li facin 4 dies a la setmana, canvia molt. I després, si el que estan fent una cosa és una broma i uns altres són situacions que fan mal o que fan molt de mal. Ja no és el mateix que en trobar un dia un alumne que no vol jugar, per exemple, a l'hora del pati, que està trist o que està exclòs, ho podríem dir, de forma puntual, a que n'hi hagi alumnes o alumnes que a l'hora del pati, durant els 5 dies de la setmana, estan sols. I això és la diferència. La diferència és que no sigui reiterat i sistemàtic i estigui fet sobre una mateixa persona.
Queda clar. Senyor Andrés González, mestre i catedràtic d'Orientació Educativa, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-li, si més no, una mica d'aclariment sobre aquesta xacra que significa el bullying. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort. D'aquí a 5 minuts seran 9:15 del matí. Ara tornem.